Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Altaulí ha deixat de detectar 2 de cada 10 càncers el 2020 per la pandèmia, una davallada que es pot traduir en més diagnòstics aquest any i en estadis més greus. La dada s'ha donat a conèixer amb motiu del Dia Mundial del Càncer, que es commemora cada 4 de febrer. Una jornada en què l'Hospital de Sabadell ha aprofitat també per anunciar un nou servei de quimioteràpia a domicili que estarà actiu a partir del març. El doctor Miquel Àngel Seguí, director del Servei d'Oncologia Mèdica del Taulí, ha explicat quin és el perfil de malalt de càncer que en podrà fer ús. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Pensaven que aquest era el moment ideal per seleccionar els pacients amb un tractament de curta durada, que no preveien complicacions durant el tractament, que tenen un bon suport a casa per portar el tractament, la quimioteràpia, el tractament biològic, la immunoteràpia, portar-lo a casa i així disminuir la necessitat de venir a l'hospital en tot el que això representa de guany en qualitat de vida pels pacients i pels companys i per tota la família.
Es calcula que aquests pacients representen entre el 12 i el 14% del total de malalts de càncer que tracta cada any l'Hospital de Sabadell.
Titulars.
Restriccions més suaus a partir de dilluns que ve. El Procicat ha aprovat que el confinament passi a ser comarcal i que els bars i restaurants puguin treballar una hora més en les hores dels esmorzars i els dinars. El comerç no essencial, però, es mantindrà tancat el cap de setmana, a excepció de les llibreries, que passen a ser considerades equipaments culturals. Els gimnasos també poden reobrir el 30%. I en esports, dia de tornada a la feina del Sabadell per preparar la visita de diumenge a Les Palmes. Un partit on el tècnic Antonio Hidalgo recuperarà Pierre Cornut, sancionat contra el Logroñés. Un altre carriler, en aquest cas Òscar Rubio, ha assegurat en roda de premsa que l'equip ha merescut més durant l'actual ratxa de 5 empats consecutius que du el Sabadell al Lliga.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. La previsió del temps de la mà de la Carme Farnell. Molt bon dia.
Bon dia. Comencem aquesta jornada avui amb un ambient lleugerament més fred que el d'ahir. Destaquem aquests 10 graus a Sant Pere de Ribes o bé també a Cabrils. I al llarg del dia d'avui també notarem com la temperatura màxima quedarà lleugerament més baixa que la d'ahir, però, malgrat tot, amb valors que podran enfilar-se entre els 16 i 17 graus, per tant, un ambient suau. També cal dir que a mesura que avanci el dia aniran creuant núvols mitjans, alguns dels que deixaran el cel variable, però també amb estones de sol. També de cara al final del dia es formaran núvols baixos arran de costa. Tant els núvols mitjans com aquests baixos no han de deixar precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa a la situació del transport públic, quina és aquesta hora? Javi Torres, des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javi. Molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, a aquesta hora hem de destacar una incidència a la C-16 a l'altura de Cercs, on s'està donant pas alternatiu a conseqüència d'un accident. Està tallada aquesta via en els dos sentits de la marxa. Per la resta, tranquil·litat. Passant 4 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Hospital de Sabadell activa el servei de quimioteràpia a domicili per millorar la qualitat dels tractaments i podran accedir als pacients oncològics que tinguin un perfil baix de risc, que les sessions siguin d'una durada inferior a l'hora i que disposin d'acompanyament familiar. El Parc Taulí ha donat a conèixer aquesta notícia coincidint amb el Dia Mundial del Càncer, que se celebra cada 4 de febrer. Ara bé, a l'altra banda de la balança hi ha les preocupants xifres de diagnòstics de càncer durant el 2020. En el cas de la Corporació Sabadellenca, han caigut un 24% i això es pot notar en els pròxims anys. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Començant per les bones notícies, el Parc Taulí ha anunciat avui que a partir del mes de març es podrà començar a oferir el servei de quimioteràpia a domicili. Des del centre hospitalari calculen que s'hi podran acollir entre el 12 i el 14% dels pacients oncològics i que es podran fer unes 180 sessions mensuals. El director del Servei d'Oncologia Mèdica, Miquel Àngel Seguí, ha explicat els principals reptes que suposa aquesta iniciativa. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
La quimioteràpia és un tractament que s'ha de dispensar per determinació legal a un hospital, per tant, nosaltres s'han de portar a l'hospital a casa del pacient, així com fem tractament amb antibiòtics, això, portarem l'hospitalització al pacient a casa, l'hospitalització domiciliària. Estem, hem de parlar de transportar medicaments que tenen un cert risc biològic, per tant, això implica tot un aparataatge no gaire escandalós, però sí particular. Evidentment, és una qüestió de recursos, hem de dedicar gent, bàsicament una infermeria especialitzada.
Seguí ha indicat que aquest servei també rebaixarà el nombre de pacients que han de passar per l'Hospital de Dia d'Oncologia, un fet que serà positiu davant del previsible augment de pacients oncològics que arribaran quan passi la pandèmia. I és que, segons les dades del Taulí, durant el 2020 hi ha hagut un 24% menys de diagnòstics que l'any anterior, un fet que farà que els malalts arribin amb els càncers més desenvolupats i amb un índex de mortalitat més elevat.
Tot i que és molt difícil, perquè ben bé no sabem a qui no han diagnosticat, podem pensar que determinats tumors greus, com el càncer de pulmó o el càncer de pàncreas, són un dels més que més estan en aquesta situació, però el no va fer, per exemple, el cribatge de càncer de mama, tindran tumors molt precoços, que no els veurem fins d'aquí uns mesos, i és molt difícil per veure, no? Però en tota probabilitat això implicarà entre un 10 i un 15% d'augment de mortalitat per càncer en els propers anys.
Per posar-ho en context, durant la pandèmia han mort tantes persones de coronavirus com de càncer al conjunt de l'estat espanyol.
I encara en matèria sanitària, el Procicat ha decidit estendre el confinament a l'àmbit comarcal a partir de dilluns que ve davant la millora dels indicadors de la pandèmia. Els responsables dels departaments de Salut i Interior han explicat els canvis aquest migdia que no contemplen, això sí, modificacions en el sector comercial. Així, els establiments no essencials continuaran tancats el cap de setmana. Per contra, les llibreries podran obrir els dissabtes, ja que han passat a ser considerades equipament cultural. El que no canvia és que les reunions estaran limitades a 6 persones de 2 bombolles de convivència com a màxim.
Sabadell i Catalunya relaxen les restriccions per la Covid-19 a partir del dia 8 de febrer. Els ciutadans es podran moure dins de la comarca on tinguin la residència. De la mateixa manera, els bars i restaurants podran obrir una hora més en la franja de l'esmorzar, fins a 11:15 del matí, i del dinar, fins a 5:15 de la tarda. El comerç no essencial, però, es mantindrà tancat els dissabtes i els diumenges, a excepció de les llibreries, que passen a ser considerades equipament cultural i, per tant, poden obrir els dissabtes també. Un altre dels canvis significatius és que els gimnasos podran reprendre l'activitat amb el 30% de l'aforament, amb 6 persones com a màxim en activitats grupals. A més, en el primer curs dels graus de la universitat es permetrà també la docència teòrica presencial. La vigència de la nova resolució és de 2 setmanes.
El relaxament de les restriccions arriba en un moment en què tots els indicadors de la pandèmia milloren a Catalunya i mentre la pressió assistencial pel coronavirus als hospitals manté una tendència a la baixa. Quina és la situació a Sabadell?
Alguns dels indicadors han empitjorat lleugerament a Sabadell aquest dijous. És el cas del risc de rebrot, que ha pujat als 524 punts, 6 més que ahir, i també la velocitat de propagació, que ha sumat 2 dècimes i ara se situa al 0,92. En canvi, la incidència acumulada 14 dies baixa fins als 562 casos per cada 100.000 habitants. Respecte de dimecres, ha pujat el volum de contagis a la ciutat en 66, que situen el número global de positius des del mes de març fins als 14.280. Per contra, no hi ha hagut cap defunció en les últimes 24 hores i la xifra es manté en les 496 des de l'inici de la pandèmia. Aquest dijous també creixen els vacunats, que s'enfilen als 6.615, dels quals 1.841 han completat el procés d'immunització amb la segona dosi.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Setè dia de campanya electoral marcat per l'últim sondeig flash del CIS que situa el PSC com a guanyador de les pròximes eleccions amb gairebé el 24% dels sufragis.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
I enmig de tot plegat, repassem què han dit avui els candidats. Ciutadans vol reindustrialitzar l'àrea metropolitana a partir d'un pla d'inversions i es compromet a negociar una rebaixa d'impostos amb l'Estat espanyol.
També vol una revisió del marc jurídic. El número 16, Manuel Rodríguez, creu que no té sentit que milers d'empreses que van marxar de Catalunya encara no hagin tornat i diu que no ho fan perquè no tenen seguretat jurídica. D'altra banda, el número 1, Carlos Carrizosa, acusa el candidat del PSC, Salvador Illa, d'amagar-se durant la seva etapa al capdavant del Ministeri de Sanitat.
Realmente se nos ha alineado, hemos tenido una alineación astral de un irresponsable al frente del gobierno de España con un ministro de Sanidad que estaba pues con el señor Sánchez a ver si no contraemos responsabilidades políticas, pero eso sí, decimos que las vacunas es cosa nuestra, que se sepa muy bien, pero todo lo de la gestión la culpa es de los demás. Y aquí hemos tenido otros que se inhibían y decían la culpa es de España. La culpa es de España, la culpa es de España, y aquí tendríamos menos muertos si fuéramos un país independiente. Y para eso ha servido la pandemia en Cataluña.
Per contra, Carrizosa ha explicat que el partit taronja ha posat el bé comú per sobre dels interessos de partit, fins i tot allà on no són el govern.
Como ha demostrado Inés Arrimadas, y hemos demostrado nosotros aquí, y hemos demostrado en la Comunidad de Aragón y en muchas otras comunidades autónomas en donde somos fuerza de oposición, en la oposición hemos sido más responsables que muchos gobiernos. Así ha sido en Cataluña y en el resto de España nuestra labor, y así va a seguir siendo. Nosotros vamos a anteponer el bienestar de la población porque somos gente consecuente y responsable y no gente irresponsable e inconsecuente como son algunos de los gobiernos con los que nos toca lidiar.
El líder de Ciutadans també ha aprofitat per reivindicar que el seu grup com un partit que no té fronts judicials oberts, així com d'altres que ha posat d'exemple.
Realmente se nos ha alineado, hemos tenido una alineación astral de un irresponsable al frente del gobierno de España con un ministro de Sanidad que estaba pues con el señor Sánchez a ver si no contraemos responsabilidades políticas, pero eso sí, decimos que las vacunas es cosa nuestra, que se sepa muy bien, pero todo lo de la gestión la culpa es de los demás. Y aquí hemos tenido otros que se inhibían y decían la culpa es de España. La culpa es de España, la culpa es de España, y aquí tendríamos menos muertos si fuéramos un país independiente. Y para eso ha servido la pandemia en Cataluña.
Ciutadans també defensa la col·laboració público-privada per impulsar la recerca i, de retruc, el teixit industrial de l'automoció. En aquest sentit, fa una crida a la resta de formacions per traçar un pacte comú des del qual s'acompanyi el sector a modernitzar-se cap a l'electrificació dels vehicles.
El número 26 del PDeCAT a la llista de Barcelona, el sabadellenc Carles Rossinyol, diu que per ser lliures i crítics cal apostar per l'educació.
Qualsevol societat que vulgui tenir realment uns ciutadans crítics i lliures ha d'apostar per l'educació dels seus fills i filles. Això creiem que és un tema fonamental. I, a més, nosaltres, com a país, tenim una característica molt important, com tots els països que tenen la seva, o molts països que tenen la seva llengua pròpia, i això és un actiu que nosaltres creiem que defineix els elements definidors de Catalunya i dels catalans, que és la nostra llengua. I això, en termes d'educació, es concreta amb la immersió lingüística. I bé, en aquests moments nosaltres creiem que aquesta immersió lingüística està en perill.
Un perill que prové del desig d'acabar amb el model, segons Rossinyol, per part de Vox, el PP i també Ciutadans.
Aquest últim partit presenta una proposta lingüística basada en tres idiomes, però el demòcrata sabadellenc creu que la idea, en realitat, vol dissoldre la immersió.
No la fan tant per apostar per aquest trilingüisme i que, al final, les persones, quan més idiomes coneguem, molt millor, això és indubtable, però jo crec que aquesta aposta ells la fan no tant per aconseguir aquest model trilingüe, sinó per dissoldre tant com puguin el tema de la immersió lingüística. O sigui, jo crec que aquest és un dels temes clau. Això. O sigui, el fet d'introduir en l'ensenyament quantes més llengües millor, això em sembla que tots hi estem d'acord.
Rossinyol creu que també es podria tenir en compte les llengües de les persones migrades per revertir en un enriquiment de l'escolarització i així guanyar una fortalesa pel sistema educatiu. El PDeCAT defensa l'actual model d'escola catalana integrat per l'escola pública i l'escola privada concertada amb dues de qualitat.
L'escola concertada també, al nostre parer, és un d'aquells elements definidors i estructurals de la nostra societat, entre altres coses perquè creiem que ha d'haver-hi una escola pública de qualitat, sobretot, això és la garantia de que tothom té dret a una escola de qualitat, una formació potent, però també hi ha d'haver-hi aquella possibilitat de, per temes ideològics, per temes de qualsevol tipus, que ho poden aportar a l'escola concertada, que pot aportar a l'escola concertada. I, per tant, nosaltres defensem aquest model integrador de les dues escoles.
El partit proposa augmentar la despesa en educació amb una xifra total corresponent a l'1% del PIB de Catalunya. Oferir oportunitats educatives per a tothom, tenint especialment en compte els centres de màxima complexitat i potenciar l'etapa 0-3, establint ajuts econòmics de 500 euros a les llars d'infants d'iniciativa social, entre d'altres.
El cap de llista d'Esquerra Republicana a les eleccions al Parlament, Pere Aragonès, no pot concebre que una força independentista consideri millor una presidència del candidat del PSC amb el suport de Vox que un president republicà.
Ho ha assegurat aquest matí en resposta a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que en una entrevista a RAC1 ha dit que investiria el republicà només si té un full de ruta per la independència de Catalunya.
El que tinc molt clar és que davant del 155, davant de la possibilitat que Salvador Illa i el PSC tinguin la presidència de la Generalitat, cap independentista, cap diputat independentista es pot inhibir. Però que estem convençuts que el 14 de febrer guanyarà Esquerra Republicana, compto, doncs, evidentment, amb totes aquelles forces polítiques que donen suport a l'amnistia, a l'autodeterminació, i, per tant, tots els independentistes els compto amb la majoria de govern. No m'imagino un escenari en què hi hagués una força independentista que decidís que li és millor que presideixi la Generalitat Salvador Illa amb el suport de Vox que no pas un president d'Esquerra Republicana. No m'ho podria arribar ni imaginar.
En aquest sentit, ha apuntat que Junts per Catalunya no és l'adversari d'Esquerra a aquestes eleccions. No obstant això, sí que ha demanat a la seva cap de llista, Laura Borràs, que es disculpi per haver apuntat que el líder dels republicans, Oriol Junqueras, estava condemnat per corrupció.
Crec que ella mateixa i Junts per Catalunya han manifestat que no es va explicar prou bé o que no s'ha entès bé. Com que jo no vull entrar en una campanya de retrets, crec que això es resol ràpid. Escolta'm, si no s'ha explicat bé, no s'ha entès bé, es demanen disculpes i endavant. Perquè és evident que l'1 d'octubre, que és patrimoni de tota la ciutadania de Catalunya, cap independentista el pot vincular amb la corrupció, perquè estaríem fent bons els arguments de Vox.
Més enllà de les picabralles més polítiques, avui Aragonès ha donat a conèixer una de les seves propostes si la seva formació torna al govern després del 14 de febrer, la creació d'una nova Conselleria del Clima.
Recuperarà, doncs, per l'àmbit ambiental, el que és el màxim rang a nivell de govern, el rang d'una conselleria, per integrar-hi elements com el que és la gestió de l'aigua, la gestió de l'energia, per avançar cap a un model 100% renovable, el que és l'economia circular i el que és tota la gestió de residus per avançar cap al residu zero.
Per la seva part, el Partit dels Socialistes es comprometen a construir la residència del Sud si arriben al govern català després dels comicis del 14 de febrer.
Així ho ha assegurat avui des del terreny previst per les instal·lacions des del 2006, el número 9 a les llistes, el sabadellenc Pol Gibert.
El compromís aquest hi era, recordem, amb l'època del tripartit, que va arribar a tenir la partida pressupostària per fer-se realitat, i amb la pèrdua del govern, evidentment, no va poder tirar endavant, i a partir d'aquí doncs, no hem vist cap abans més en aquest sentit. No? I el PSC té una aposta ferma per residències, evidentment, a Sabadell i altres punts del territori. No? És una aposta que hem decidit també que serà un motiu de campanya important, i creiem que la pandèmia encara reforça més aquest discurs. Fan falta residències públiques de qualitat, que estiguin adaptades als moments també que estem vivint. Hem vist també moltes residències que no han pogut fer front a aquesta situació de pandèmia perquè per dimensions, per l'antiguitat, no han pogut fer-ho. No?
Gibert també proposa que la residència porti el nom de Diego Granero, un dels líders veïnals que la van reclamar durant dues dècades i mort recentment. D'altra banda, el fins ara diputat també ha demanat a la resta de partits en presència a la ciutat que arribin a un triple compromís en cas d'arribar a la Generalitat, sigui com a govern o com a oposició, que s'obri immediatament el consultori del Poble Nou, que no retalli ni un pediatre més dels centres d'atenció primària i que retorni l'oncologia pediàtrica al Taulí.
En Comú Podem desplega les seves polítiques ecològiques a Candeu.
Carla Rodríguez, vicepresident del Consell Comarcal, ha enumerat alguns projectes vallesans en aquesta matèria i ha demanat el suport de la Generalitat per executar-los, com el Pla Supramunicipal de l'Aire, la pacificació de la Nacional 150 o una via verda de Collserola a Sant Llorenç. Per la seva banda, el diputat Joan Mena ha demanat abandonar el projecte del Quart Cinturó.
Nosaltres hem exigit que s'aturi l'execució del quart cinturó perquè pensem que és una infraestructura que no està pensada en clau del que necessita no ja Sabadell ni tampoc el Vallès Occidental, sinó Catalunya, en polítiques de mobilitat del segle XXI. És una infraestructura defensada pel govern de Convergència i ara de Junts per Catalunya, per tant exigim també a Junts per Catalunya que es desmarqui, que digui que aquesta és una infraestructura que no està resolent els problemes de mobilitat i per tant el que plantegem des d'en Comú Podem són, com deia abans, alternatives ferroviàries importants.
En aquest sentit, demanen crear l'estació de Renfe de Can Llong i allargar els ferrocarrils fins a Castellar del Vallès.
La CUP fixa les seves línies vermelles per mantenir el diàleg amb l'Estat.
La candidata Dolors Sabater ha rebutjat la possibilitat d'un indult i ha situat l'amnistia i l'autodeterminació com a condicions. A més, ha qualificat la taula de diàleg d'enguany i d'engany i de farsa. Ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.
Primer, amnistia i reconeixement de l'autodeterminació. Aquestes són dues condicions irrenunciables. S'ha d'acabar. S'ha d'acabar que considerin que l'independentisme és criminalitzable, o sigui que ho considerin un delicte.
Sabater també ha carregat contra Junts per Catalunya per no explicar com aixecarà la DUI, mentre que en al·lusió a Esquerra ha criticat que els projectes catalans que opten als fons europeus estiguin plens d'empreses de l'IBEX.
La número 37 a la llista del PP per Barcelona, la sabadellenca Cuca Santos, ha dit al programa El Cafè de la Ràdio que esperen doblar o triplicar els seus escons actuals.
Superar los 4 escaños que tenemos ahora, eso está, yo creo que va a ser así, incluso que nos podremos doblar y esperemos que triplicar. Dependerá también, como yo digo, de todo el tema de la abstención que haya, de la participación, porque luego es todo un juego de porcentajes. Ya sabemos que según los porcentajes de participación puedes o quedarte sin representación o conseguir 10 escaños más.
Santos assegura que el tema Bárcenas no afectarà el votant del partit.
El president de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, promet investir Pere Aragonès si Esquerra guanya el 14F.
Ara bé, ha posat com a condició que els republicans tinguin un full de ruta clarament independentista. Són declaracions a RAC1.
Si el programa de govern que ens planteja Esquerra Republicana s'assembla com un ou o una castanya al vostre programa electoral, vostè entendrà que per coherència, com que això crec que no passarà, nosaltres hem de treballar perquè qui lideri el moviment independentista al Parlament de Catalunya amb una clara diferència, evidentment no s'ha de tenir el suport de l'altre, i al revés també, entenc.
I el candidat de Vox a la Generalitat, Ignacio Garriga, apela als votants del PP que estan farts de la corrupció del partit, ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
Yo quiero apelar a los votantes del Partido Popular que deben estar cansados de ver tanta corrupción en su partido y decirles que no están solos y que Vox les defenderá. Se demuestra una vez más que ese bipartidismo lleva demasiados años anquilosado y que por desgracia no estaban realmente preocupados por las necesidades de los españoles, sino estaban preocupados solo por sus intereses propios.
Garriga també ha criticat Twitter per censurar l'opinió de molts espanyols i per tenir la vara de mesurar per dir què és incitar a l'odi i què no.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Canviem de qüestió quan falten 7 minuts per les dues. Com ens enfrontem a la mort? Tenim les eines per gestionar el dol? El filòsof i teòleg Francesc Torralbà reflexionarà sobre el dol i com ens acomiadem dels nostres éssers estimats en temps de pandèmia durant la conferència d'aquesta tarda en el marc de la Setmana de l'Harmonia Interconfessional. Serà una xerrada que es podrà seguir en línia i que comptarà amb la presència dels representants de les confessions que hi ha a la ciutat, al voltant d'una desena.
El doctor en filosofia, teologia i pedagogia, Francesc Torralbà, ha passat pel programa Al Matí, on ha desvetllat algunes de les claus de per què la mort s'ha convertit en un tabú en la nostra societat.
Hi ha un moment que deixes de ser adult i entres a l'etapa de la vellesa. I després no hi ha més etapes. Són les quatre estacions de la vida humana que representen també les quatre estacions de l'any. I això hi ha un ho va observant. Passa que a la nostra societat hi ha com una intolerància al límit, o una intolerància a la vulnerabilitat, o una intolerància a la pèrdua. I ens pensem que ens podem reinventar permanentment o allargar indefinidament aquelles etapes que són les etapes considerades ideals.
La seva conferència es podrà seguir aquesta tarda a partir de les 6 des del canal de YouTube de la Regidoria de Drets Civils i Gènere.
A Afegim diversos apunts més en format més breu. La Cap d'Any Racer recapta 1.000 euros per al Parc Taulí.
L'edició d'enguany d'aquesta cursa solidària ha hagut d'adaptar-se a la situació actual de pandèmia, però tot i així ha recaptat una suma de 1.000 euros gràcies a les donacions implícites en les inscripcions dels participants. Segons dades de l'organització, la distància que han cobert entre tots els corredors ha estat de 1.400 quilòmetres.
Un ferit en el xoc entre un turisme i un patinet elèctric.
L'accident ha tingut lloc aquest matí a la rotonda de l'Avinguda Paraires amb la Via Aurèlia al barri de la Concòrdia. Dues patrulles de la policia de Sabadell s'hi han presentat i el conductor del patinet ha hagut de ser evacuat amb ambulància després de resultar ferit arran del xoc.
Una baralla acaba amb un dels implicats traslladat al Parc Taulí amb diverses contusions.
Tres unitats de la policia municipal han hagut d'intervenir en una baralla que s'ha produït aquest matí a la Ronda Ponent. S'ha mobilitzat una unitat del SEM per traslladar al Parc Taulí un dels implicats en el conflicte. L'individu és un home de 32 anys que es trobava sota els efectes de l'alcohol i presentava diverses contusions.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Está claro que jugar cada tres días para nosotros es difícil. Ha sido un partido en el que han pasado muchas cosas a la primera parte.
Teníamos una plantilla jove. Crec que de mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Reprenem l'actualitat més enllà de Sabadell i la comarca. Sanitat creu que amb prou vacunes es podria tenir immunitzat el 70% de la població abans de la tardor.
És la previsió que els experts preveuen haver complert a final de setembre. Si es fa realitat, la xifra de catalans vacunats seria de 4,3 milions. Però ara per ara la proporció d'immunitzats està molt lluny de l'objectiu, amb només un 1,34% de la població vacunada després de 5 setmanes de campanya. A Catalunya encara hi ha pendent posar 9 milions de dosis, però encara no tenen una data segura d'arribada i això fa trontollar els plans de vacunació.
S'ajorna el judici dels atemptats del 17 d'agost a l'espera que tornin els advocats que estan de baixa laboral.
Fins al retorn dels dos advocats de la defensa que estan de baixa, es posposa el judici pels atemptats de Barcelona i Cambrils. Així ho ha anunciat el president del tribunal, Alfonso Guevara.
Pues se suspende a resultas de la esperada pronta recuperación de los dos compañeros que se encuentran enfermos. Si a lo largo de la semana que viene se supiera algo, ya se les citaría para la siguiente.
I el PP tanca files amb l'expresident Mariano Rajoy després que Luis Bárcenas, extresorer de la formació, hagi revelat que Rajoy estava al cas de la comptabilitat B del partit. En una entrevista radiofònica, el portaveu dels populars del Senat, Javier Maroto, ha defensat l'honestedat de l'expresident espanyol. Per la seva part, la vicepresidenta primera del govern, Carmen Calvo, troba insultant que Gènova es desentengui dels papers de Bárcenas, tot al·legant que això és part del passat. L'extresorer s'ha mostrat disposat a col·laborar amb la justícia a pocs dies perquè arrenqui dilluns que ve el judici pel finançament irregular del PP. I els instituts oferiran una modalitat general de batxillerat a partir de 2022.
Es tracta d'una iniciativa del Departament d'Educació per tal que els alumnes de batxillerat podran dissenyar l'itinerari que segueixen amb la nova modalitat. Els estudiants podran cursar l'etapa final de l'institut en 3 anys si així ho decideixen. Amb aquestes modificacions es pretén reduir la taxa d'alumnes que no arriben a segon de batxillerat, situada a prop d'un 20% al curs passat. Així es deixa enrere l'actual pla de batxillerat en vigor des del 2008.
Menys d'un minut per arribar al punt de les dues. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb el Pau Vitorí. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.